5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com cada setmana, amb l'equip que fa possible que el Francesc Morgades us expliqui aquestes coses que us explica i que espera que siguin del vostre interès. Un equip que encapçala l'impagable Toni Olivella, que és el que porta la batuta de tota aquesta qüestió tècnica, ajudat quan s'escau pel Marc Pujol, que sempre està a punt per si cal donar un cop de mà. Després, quan acabem d'emetre aquest programa, doncs la Goretti Martínez agafa les explicacions que jo he donat, les posa en MP3 o en el que sigui, és igual, i les penja de la plana web de Ràdio Televisió de Vilafranca, on vosaltres les podeu escoltar una per cadascuna per separat o com a programa, tantes vegades com vulgueu, i podeu fer les crítiques que us assemblin per tot això. Però aquest bípode del presentador xerraire amb l'equip tècnic en realitat és un trípode, perquè nosaltres tenim molt clar que la ràdio sense música seria un tostón, per dir-ho així. I, per tant, nosaltres les explicacions que jo faig les combinem amb petites peces de música relacionades o bé amb el que hem explicat o amb el moment. I avui, precisament, com que està a tocar, estem a punt de rebre el mes d'abril, doncs hem buscat una cançó que porta per títol Abril i que en el seu moment va interpretar i continua interpretant la Maria del Mar Bonet. Per tant, avui comencem aquest 5 a la setmana amb Abril i Maria del Mar Bonet.
Abril menut que prens la mala primavera i vas deixant l'hivern. Com pots deixar que el mas t'aparti de la terra, tu que prepares el bon temps. Jo tenc entre el meu cap un altre abril més gran. Tinc un amor a passades cançons, tinc un amor, passades i cançons. Tinc un amor, passades i cançons, si no diré el seu nom. Petit estal, el meu pàl·lit estal, reflexa de tendresa d'aquell que mira el cel. Mirant en mi, tan dolç i tan tendre, vaig oblidar dormir-me a Santa Maria. Jo tenc entre el meu cap un altre riu més gran. Tenc un amor de saltes i cançons, tenc un amor de saltes i cançons, tenc un amor de saltes i cançons, i no diré el seu nom. Si vermell, la teva pell tremola quan dansa amb tu el ponent. Faré un vestit ben roig que duri poc que es trenqui quan se'l posi el meu amor. Jo tenc entre el meu cap un altre abril més gran. Tenc un amor amb passades i cançons, passades i cançons. Tinc un amor, passades i cançons. Diré el seu nom.
30 de març de l'any 1746, el dia que neix a la localitat aragonesa de Fuent de Todos el pintor Francisco de Goya i Lucientes, fill d'un daurador basc, José, i d'una pagesa, doncs, hidalga, que per tant tenia terres i, bé, la família no estava malament, que es deia Gràcia, i que aniran a Saragossa, on el nen doncs començarà a fer aprenent de pintor al taller de José Luzán, copiant estampes, fins que doncs comenci a fer algunes coses pel seu compte. De fet, el noi es vol presentar o es presenta a diversos concursos de l'Acadèmia de San Fernando de Madrid, presenta obres, però no hi ha manera de que la cosa li surti, i a casa decideixen per empenyar-lo cap a la feina, de que faci un viatge a Itàlia. De fet, aquest viatge suposarà una gran revolució per ell, perquè aprendrà moltes coses, ho demostra el fresc que hi ha a la Basílica del Pilar, que és del qual ell és l'autor, i la glòria en nombre de Dios. Però bé, en aquesta etapa el Goya està més per juergues a les tasques de Madrid, perquè, evidentment, si vol ser artista, ha tingut d'anar-se'n a Madrid, acompanyat de les majes, i sobretot acceptant i pintant encàrrecs per la seva família amiga, els Veieu, que tenen un fill, el Francisco, que es farà el seu inseparable company i, a més, el seu protector, perquè és una bona família. De fet, ell es relacionarà molt amb aquesta família, es casarà amb la Josefa, que és una de les germanes del Francisco, l'any 1773, i començarà, doncs, a pintar quadres que tinguin una certa gràcia. Ja més centrat, una mica, ja abandonant aquella eufòria de la joventut, es farà assidu de la tertúlia de Leandro Fernández de Moratín, on coneixerà gent, sobretot gent que té càrrecs i té feines, i que li encarregaran la feina de dissenyar cartrons, dissenyar dibuixos per la Real Fàbrica de Tapisses de Madrid. En farà fins a 63 de grans dimensions i de gran impacte, aquells de l'Albañil Herido, el Quitasol, bueno, totes aquestes coses, no? I mentrestant, com que doncs està casat, tindrà dos fills. El 1778 començarà la tècnica de l'aguafuerte, copiant quadres de Velázquez i animant-se a demanar el lloc de primer pintor de càmera, que perdrà, està en una fase bàsicament de començar i, per tant, perd moltes oportunitats, perquè serà concedida a un altre artista, Mariano Salvador Maella. Però el 1780, finalment, ingressarà a la Real Acadèmia de Belles Artes de San Fernando i es farà amic personal de Gaspar Melchor de Jovellanos, que ja sabeu que té un pes específic en aquella societat i té bones relacions, que el recolza i el promociona fins que aconsegueix anomenar-lo subdirector de pintura precisament a l'Acadèmia de San Fernando que estem parlant, fins que el 1786, cosa que ja havia tingut algun contacte amb ell, és nomenat pintor del rei. És el que li fa els quadres amb el rei, i estableix relacions també amb una senyora que farà parlar molt, que és la duquessa de Alba, a la que ell admira, no? Finalment, com que ha pujat un rei nou, que és Carles IV, ha casat amb Maria Lluïsa de Parma, doncs serà nomenat pintor de càmera dels dos reis el 25 d'abril de 1789. Però el 1792 tindrà una greu enfermetat, tot estant a Sevilla, es recuperarà amb molta dificultat, però li vindrà una sordesa que farà recomanable que, després d'haver dimitit com a director de pintura de la Real Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, comenci una nova etapa artística pel seu compte. S'ha d'adaptar a les seqüeles de la sordesa i a tot això, es fa més pessimista i tal. Però hi ha el personatge aquest que dèiem de la duquessa de Alba, que està casada i que el 9 de juny de 1796 mor el seu marit, el duque de Alba, i a aleshores el Goya es fa una mica com a, no ho interpreteu malament, com a consolador de la duquessa de Alba, perquè l'acompanya, li fa quadres, li regala quadres i totes aquestes coses, i és el moment en què fa pintures, en realitat pinta aquelles dues majes que, amb el temps, quan la Inquisició descobreixi aquells dos quadres a la col·lecció del ministre Godoy, doncs serà acusada correrà la brama de que és la duquessa de Alba aquella que hi ha allà, cosa que sembla que finalment no és veritat. Bé, és igual. A més, llavors s'especialitza i comença a treballar els aiguaforts, los caprichos, que seran retirats pel propi Goya perquè la Inquisició se'ls mira amb mala cara. De fet, ell continuarà, doncs, a la seva feina de pintor, i quan arribi Quan arribi la revolta popular dels madrilenys contra els francesos, el 2 de maig de 1808, ell s'implicarà i començarà a fer quadros relacionats amb això, sobretot els dos més importants, que són el quadro del 2 de maig i el quadro dels fusilaments, els fusillaments de la Moncloa o els fusillaments del 3 de maig, que se'n diu. Durant la Guerra de la Independència, el Goya anirà fent estampes, els famosos desastres de la guerra, que demostraran, primer, que la cosa va malament i, segona, que ell està amb un pessimisme increïble. A més, se li mora la dona el 1812 i el que farà és concentrar-se amb els gravats. Fa la tauromàquia per distreure's una mica i després los disparates, però també fa pintura negra amb la que decora la casa que s'ha comprat i que serà batejada com la Quinta del Sordo. El 1819 patirà una greu enfermetat de la que se salvarà, però després de la invasió dels 100.000 fills de Sant Lluís que venen a restaurar la monarquia a Espanya, es veurà obligat a amagar-se i fugir cap a França, cap a Bordeus, a casa del seu amic Moratín, on viurà fins a la seva mort el 16 d'abril de 1828. I com que la notícia ha anat, o l'explicació que us he donat d'aquest fet, ha anat d'un pintor, del Francisco de Goya i Lucientes, doncs hem buscat una cançó que parlés de pintor. I per no posar l'Angelitos Negros, hem trobat una cançó de l'Atahualpa Yupanqui que precisament porta per títol Pintor.
Creyendo hacer cosa buena, un pintor me pintó un día, mas me pintó por afuera porque adentro no veía. Creyendo hacer cosa buena, un pintor me pintó un día, mas me pintó por afuera porque adentro no veía. ¿Cuándo vendrá ese pintor que pinte lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin pesares ni tormentos. Sale un humito muy lindo de mi rancho de Totora, pero mi sopa es escasa porque son pobres mis horas. Sale un humito muy lindo de mi rancho de Totora, pero mi sopa es escasa porque son pobres mis horas. ¿Cuándo vendrá ese pintor que piente lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin pesares ni tormentos. Es mal pintor el pintor que me ha pintado aquel día, cantando coplas serranas con la barriga vacía. Es mal pintor el pintor y en esto no hay duda alguna, pues solo pintó mi poncho y se olvidó de mi hambruna. ¿Cuándo vendrá ese pintor que pinte lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin pesares ni tormentos.
El 31 de març de l'any 1964, el dia que Brasil pateix un cop d'estat que durarà 20 anys i que instaurarà una dictadura militar. Però repassem una mica tota la història del Brasil, una mica perquè veiem com li ha anat la història. Quan es produeix la independència de les colònies nord-americanes, hi ha dos estats o dos parts que s'independitzen i que estableixen governs monàrquics. Una és Mèxic, que no en parlarem avui, i una altra, Brasil. Doncs centrant-nos en Brasil, quan es produeix la independència, ells depenen de Portugal, i el 1808 el rei de Portugal, Joan VI, fugirà de Napoleó, que està envaint Espanya, i vindrà cap a Brasil establint-se a Rio de Janeiro. El 1815 farà que Brasil sigui un estat independent, però associat amb Portugal, tot i creant el Regne Unit de Portugal, Brasil i Algarve, que governarà ell fins a l'any 1821, quan la situació de Portugal, generada per la retirada de Napoleó, complica les coses i fa que hagi de deixar a Brasil. Se'n va de Brasil, però com que doncs, relativament ha creat i torna a Portugal, però com que ha creat Brasil, doncs llavors què fa? I deixa el comandament al seu fill, el Pere I de Brasil i IV de Portugal, i com a regent de la zona o del país del Brasil. Un any després, aquest Pere declararà la separació de Brasil de Portugal, és a dir, en farà, no hi ha una nació associada, sinó dues nacions, per una banda Brasil i per l'altra Portugal. El Brasil hi aprova una constitució que fixa que Brasil també és una monarquia i que ell es converteix en el Pere I del Brasil. Abdicarà l'any 1831, tornant a Portugal, perquè allà continuen havent-hi barullos, i aleshores què farà? Deixarà el seu fill, el Pere II, que el farà hereu durant 9 anys i regent de tota la situació, passats els quals, com que ja tindrà l'edat necessària per governar, serà proclamat emperador i es separarà de Portugal, governant amb el Parlament brasiler, fins al 15 de novembre de 1889, quan un cop d'estat, i comença comença el ball de bastons, el farà fora establint un govern republicà i abolint l'esclavatge. Serà proclamat comandant amb president, vaja, de Brasil, el general Deodoro de Fonseca, que promulgarà una constitució republicana i proclamarà els Estats Units del Brasil, que el 1967 serà canviat a República Federativa del Brasil. Però no ens adelantem, perquè entre el 1889, en què comença tota aquesta història de fer fora l'emperador i tot això, Brasil funcionarà i fins a l'any 1930 com una democràcia parlamentària i constitucional que va alternant la presidència, ara mana l'estat de São Paulo, ara mana l'estat de Minas Gerais, per tenir a tot el país content. Però el qui no té content són els militars, i precisament aquell any del 1930, doncs, els militars creen una junta, presidida per Getúlio Vargas, que prendrà el poder i que es proclamarà dictador entre 1930 i 1934, quan doncs farà veure que es torna democràtic i serà elegit president. Manarà 3 anys, però quan veu que la cosa no acaba de funcionar, tornarà a implantar una dictadura militar fins al 1945, mentre farà del Brasil la primera dictadura populista, iberoamericana o llatinoamericana, que farà créixer i desenvolupar a Brasil, perquè doncs estàvem en el període de les guerres mundials amb tot això, i ell crearà un model que internalitza l'economia, és a dir, es torna autàrquic, per dir-ho d'alguna manera. El 1945, derrocat doncs el Getúlio Vargas, perquè la gent ja n'està farta, el Brasil finalment té un règim democràtic que durarà fins a 1964. Serà liderat pel president Juscelino Kubitschek, i modernitzarà el país i l'internacionalitzarà. Entre altres coses, canviarà la capital, abandonarà Rio de Janeiro i l'establirà a la just creada ciutat de Brasília, intentant així reequilibrar, diguem-ho, el país, i que no hi hagi zones més perjudicades i menys perjudicades. En l'any 1961, el president d'aleshores, João Goulart, iniciarà reformes econòmiques que aniran en contra, seran esquerranoses i, per tant, aniran en contra de l'elit brasilera i també dels interessos d'Estats Units que té en aquell país. Els nord-americans, l'any 62, donaran suport als candidats que van en contra de Goulart, avalats pel president nord-americà John Kennedy, i donant peu a que el 31 de març de 1964 es produeixi aquest cop d'estat que ja havíem dit i que dona i que justifica aquesta notícia d'avui i que instaura una tercera dictadura militar. El Goulart serà derrocat pels militars amb el suport de la CIA i, per tant, imposarà la dictadura aquesta que durarà fins a 1985. En aquest període, Brasil viurà un creixement econòmic intens, però generarà un deute nacional astronòmic, que portarà a que hi hagi una certa guerra de guerrilles, per dir-ho així. Hi apareixen moviments d'ultraesquerra com pràcticament a tot Sud-amèrica. Finalment, el 1985, tota aquesta incertesa sembla que s'acaba. Tancredo Neves és elegit president en una elecció indirecta que recupera el país civil i democràtic, però mora abans d'assumir el poder i serà el vicepresident Sarney el que es farà càrrec de tot això fins que Fernando Color de Melo sigui el primer president elegit per vot popular, encara que després tindrà escàndols de corrupció, garantint llavors que Brasil finalment ha esdevingut una democràcia. I com que hem parlat de Brasil, doncs la cosa sembla cantada, no? El que passa que llavors hem volgut agafar un català, Xavier Cugat, que la seva orquestra va interpretar moltíssimes vegades, i entre elles aquesta cara sentirem, la cançó Brasil. Per tant, Brasil i orquestra de Xavier Cugat. D'abril de 1930, el dia que a Alemanya s'estrena la pel·lícula Der Blaue Engel, traduïda seria L'Àngel Blau, protagonitzada per l'actriu, la famosa actriu Marlene Dietrich. Marlene Dietrich, en realitat Maria Magdalena von Lost, havia nascut a Berlín, era filla del lloctinent de policia de Berlín i d'una noble de bona família, però que la mort del pare va obligar a buscar-se feina com a cap del servei del gran oficial Eduard von Lost, amb el qui va acabar casant-se l'any 1916, tot i que va enviduar després de la Primera Guerra o durant la Primera Guerra Mundial. La nena, mentrestant, estudiava en un internat femení i rebia cursos de violí fins que es va espatllar el canell i va haver de deixar la música i interessar-se, i va començar a interessar-se pel teatre i la poesia, fent la primera, diguem-ne, reivindicació personal tot fusionant els seus dos noms, la Maria Magdalena, amb Marlene, i a partir d'aquell moment es va posar com a nom Marlene Bonlost. Va treballar amb el director de teatre Max Reinhardt des de l'any 1921 i va començar a fer-se famosa fent petits papers dramàtics. El 1922, a més, va rodar un parell de pel·lícules on va conèixer, amb mudes, evidentment, va conèixer el seu futur marit, Rudolf Sieber, que era l'ajudant de direcció. Es van casar l'any següent i un any després van tenir l'única filla que tindrien. Mentre ella treballava al teatre i cinema entre Berlín i Viena i va començar a destacar en el camp de les revistes musicals. Paral·lelament, el 1928 va fer els primers enregistraments musicals en duo amb Margot Leon, amb uns duos d'una certa connotació eròtica que molts veuen homosexual i que en aquell moment doncs triomfava molt el Berlín de les d'entreguerres. El 1929, però, va fer el descobriment de la seva vida o el coneixement de la seva vida el del director austríac Josef von Sternberg, que va triar Dietrich per una pel·lícula sonora, L'Àngel Blau, que ja hem comentat, que es va estrenar l'1 d'abril de 1930, on interpretava la Lola Lola, una actriu de cabaret que feia embogir un respectable professor universitari, tot cantant-li una cançó. Això va suposar l'inici de la col·laboració entre ells dos. El von Sternberg doncs, va dir jo et protegiré i jo t'orientaré, li va fer com si diguéssim de Pigmalió a la carrera. I precisament el von Sternberg es va assabentar que als Estats Units la Paramount, la companyia cinematogràfica Paramount, buscava a una dona per poder fer competència a la Greta Garbo, que acabava de fitxar per la Metro-Goldwyn-Mayer. El von Sternberg els va convèncer, va agafar la Marlene Dietrich, la va posar a dalt d'un avió, se'n van anar cap als Estats Units i allà van rodar 6 pel·lícules que encetarien el mite Dreyf Dietrich. El mitre Marlene Dietrich en ple de fetichisme, d'exotisme, amb un vestuari i amb una noia submesa cegament a les ordres del director de cinema, que fins i tot, pel que es deia, li va fer arrencar els 4 queixals del seny per poder millorar l'aspecte de la seva cara. Però allò no estava destinat a durar tant de temps. El 1935 es va començar a distanciar von Sternberg de la Marlene Dietrich i que això va posar en perill la seva carrera, però ella es va espavilar i va començar a treballar amb grans directors com Ernest Lubitsch, com Billy Wilder, Alfred Hitchcock o fins i tot Orson Welles, en pel·lícules tan exitoses i tan importants com Testimoni de càrrec, Set de mal, El judici de Nuremberg, Pànic a l'escenari, etc, etc. Però sense abandonar la vessant, diguem-ne, exploratòria de personatges alternatius, demostrant les seves qualitats d'actriu que li van permetre obtenir el 1930 l'única nominació que tindria als Oscars per la pel·lícula Morocco, curiosament dirigida per von Sternberg. El 1941, quan ella ja és ciutadana americana, el 1939 s'ha nacionalitzat com a ciutadana d'aquell país, el 1941 deia, quan els Estats Units entra en guerra, Dietrich es compromet i molt en l'esforç de guerra, és a dir, en el donar suport als soldats, visitant les tropes a les fronteres, a les trinxeres o als hospitals, i a més enregistrant cançons contra els nazis, en especial la mítica Lili Marlene, que es convertirà en un himne dels aliats que li portarà a rebre la Medalla Presidencial de la Llibertat i la Legió d'Honor del govern francès. Però ella ja veu que està fregant els 50 anys, ja té una edat i, per tant, segons quins papers ja no... I decideix orientar-se cap a la cançó. Fitxarà com a arranjador musical de tota la seva carrera al Burt Bacharach i es dedicarà fins al 1975 a cantar cançons de les seves pel·lícules o temes populars en aquella època i tal. Fins que el 1964 el Bàcara que es comença a distanciar de la Dietrich, tot i que farà dos espectacles, li promocionarà dos espectacles i crearà a Broadway que suposaran que li donguin un premi Tommy especial. Ella continua cantant fins que el 29 de setembre de 1975 es produirà un accident. Ella fa una actuació a Austràlia, surt a cantar a l'escenari ostensiblement afectada per l'alcohol, ensapega, cau cau de l'escenari, es trenca una cama i a partir d'aquell moment queda coixa, la qual cosa vol dir que només es pot dedicar a escriure, i ho farà. Es tancarà durant 10 anys a París, al seu apartament a l'Avinguda Montaigne, sense sortir en públic, i morirà d'insuficiència renal al mateix París el 6 de maig de 1992, assolits els 90 anys. I com que de tota la producció musical de la Marlene Dietrich hem comentat la famosa peça La Lili Marlene, doncs ens sembla que ara el que hem de fer és tornar a posar la cançó Lili Marlene cantada per la Marlene Dietrich, però també ajudada per la Vera Lynn. És a dir, és una cançó, un duo entre la Vera Lynn i la Marlene Dietrich que ens interpreten la famosa i mai prou ponderada Lili Marlene.
Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten. Das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene.
Orders came for sailing somewhere over there. All confined to barracks was more than I could bear. I knew you were waiting in the street. I heard your feet, but could not meet my lily of the lamplight, my own Lili Marlene. Resting in a billet just behind the line, even though we're parted, your lips are close to mine. You wait where that lantern softly gleams, your sweet face seems to haunt my dreams. My lily of the lamplight, my own Lili Marlene, my lily.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
Dos d'abril del 1805, el dia que a la localitat danesa d'Odense neix l'escriptor i contista danès Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen era fill d'una família absolutament pobra, fins al punt de que dormien sota d'un pont i vivien de l'almoina que recollien demanant-la, i que estava constituïda per un sabater que era un home doncs, amb una certa cultura, però molt malaltís, que era, i a més molt jove, i una rentadora d'uns anys més, bastant més gran que ell i de religió protestant. Això, el pare adorava la nena, adorava el nen, i per això doncs, li va construir un teatre infant, un teatre de marionetes, un teatret amb unes marionetes que el nen es dedicava doncs, a posar-los roba i a fer totes aquestes coses, començant a fomentar així la sospita d'una certa homosexualitat. Però bé, és igual, això no té importància. El 1816, mort el pare del Hans Christian Andersen, el nano deixa l'escola, que hi anava, i es dedica doncs, a llegir. A llegir sense ofici ni benefici, tot i que el setembre de 1819, quan la mare li diu, bueno, nen, poder que comencis a fer alguna cosa, opta per convertir-se en cantant d'òpera, i, bueno, i sembla que agrada a la gent, cosa que fa que s'escapi de casa seva i se'n vagi cap a Copenhague a fomentar o a freqüentar el món de la música. Allà farà amistat amb músics i poetes que permetran que pugui inscriure's com a alumne de dansa al Teatre Real de Copenhague, on farà amistat i molta amistat, dit amb tota la segona intenció, amb el director John Schollin, que aconseguirà interessar el propi rei Frederic VI per la figura del jove Andersen i que aconseguirà que l'enviïn a una escola d'escriptors, a Schlegeise, pagant-li les despeses, insisteixo, al rei Frederic VI. El Hans aguantarà en aquella escola, després anirà a l'escola d'Elsinor fins a 1827, anant-se fent un escriptor, quan aquell director, el John Schollin, que havíem dit abans, li diu que, bueno, que ja s'ha acabat el temps d'estudiar, que és hora de començar a fer feina i que torni cap a Copenhague. A Copenhague, l'Andersen començarà a escriure els seus primers textos, els seus primers poemes, i aconseguirà publicar precisament el seu primer poema, que es titula El nen moribund, a la revista literària d'aquell moment més prestigiosa de Dinamarca, en versió danesa i també en versió alemanya, el fet que farà que la Universitat de Copenhague el cridi perquè vagi a estudiar allà amb ells. El 1829 obtindrà un gran èxit amb el seu Un pagès des del canal de Holmen a la punta de l'est de l'illa de Mager, en un moment en què estava molt de moda amb llibres en els quals gent que sabia escriure mínimament doncs explicava els seus viatges, i ell explica aquest, el canal de Holmen a la illa de Mager, amb les seves impressions i tot això, i que suposa un triomf. A més, això combinat amb que la seva primera obra de teatre, L'amor a la torre de Sant Nicolau, té un èxit, diríem que notable, tot això li permet que el rei li concedeixi una petita beca de viatge i ell pugui fer un viatge per tota Europa i, per tant, obrir els seus horitzons. A Itàlia passarà una cosa important, i és que ell començarà a escriure les seves històries d'aventures per nens. Començarà a ficar-se en el món de la literatura infantil, on acabarà triomfant. Primer no són massa considerades, a l'any 1833, però la sèrie té un relatiu èxit, i el 1838 en farà una segona i el 1843 una tercera, que el farà més conegut a tota Europa, ja que les seves narracions, els seus contes, es tradueixen al francès, a l'anglès, a l'alemany. El 1847 visitarà Anglaterra, apadrinat per Charles Dickens. Ell segueix interessat i aspira a convertir-se en novel·lista i dramaturg, però la gent és inconstant, la gent no escolta, i el que triomfen són els seus contes de fades. Ell no els valora, però li donen la fama, li donen diners, i bueno, doncs mira, i li permeten pagar-se l'escriptura i l'edició de llibres de viatges, doncs tot això que anem, no? Mentre ell fa una cosa que, bueno, aquests contes els explica als teatres amb la seva pròpia veu i els va publicant. La primavera del 1872, però, pateix una caiguda del llit que li produeix serioses ferides, de les que mai acabarà de recuperar-se. I és que Hans Christian Andersen es farà molt conegut pels seus contes infantils, inspirats en rondalles i llegendes nòrdiques, però la majoria són inventats per ell i tenen una segona lectura, per exemple. No? Per exemple, l'Aneguet Lleig sembla ser que parla d'ell mateix, que es considerava així el d'això. I, de fet, ell tenia un comportament molt estrany, no? Es havia enamorat de dones inassequibles. Per exemple, es va enamorar de la soprano Jenny Lynn, que a la qual es va declarar quan ella marxava amb el tren per anar-se a casar amb un altre home, ja em direu. Bé, però igual que això, de tenir poc èxit amb les dones, el que va passar és que es va sentir atret per diversos homes, els més coneguts, el ballarí Harald Scharf o el jove hereu del ducat de Saxònia, Carles Alexandre. D'aquí que molts analistes de les seves obres insinuïn que tenen una certa homosexualitat reprimida. Sigui com sigui, però, el 4 d'agost de 1875 moria a prop de Copenhague el narrador i l'escriptor de contes Hans Christian Andersen. I entre tots els seus títols dels seus contes, que si les sabates vermelles, que si les patufetes, que si l'Aneguet Lleig, el príncep captaire i el soldadet de plom, hi havia aquesta, el soldadet de plom, i jo recordava que la Lídia Pujol en un moment determinat havia fet una cançó que portava per títol Soldadito de plomo, la vaig buscar i sí, efectivament, la cançó existeix i aquí teniu, per tant, la Lídia Pujol cantant el seu Soldadito de plomo.
Soldadito de plomo, no es el colmo que tengas que luchar por un general de madera. Formación de batalla y al final de tu guerra una medalla, una bandera. Que al final de la escalada te espera tu compañía y te desea tu compañera. Soldadito de plomo, no es el colmo que tengas que morir por lucir tu guerrera. Cruces con decoraciones, distintivos, galones, entorchados, espadines, bandas y fajines, mosquetones, fusiles, sables y balines, cartucheras y granadas, bayonetas caladas. Soldadito de plomo, ay, qué pena que tengas que matar por la paz con la guerra. A matar al enemigo, a rematar al herido, que se abran las fosas y que se cierren los sentidos. Firmes, carguen y fuego, y que al entrar en combate no vuelva quien no mate. Soldadito de plomo, no hace falta que tengas que luchar por un general de madera.
Tres d'abril de l'any 1897. El dia que mora a la capital austríaca, és dia Viena, el compositor alemany Johannes Brahms. Johannes Brahms era fill d'una família humil, i però el seu pare, Johann Jakob, tocava el contrabaix i la trompa en petites orquestes provincianes que feien concerts a les cerveseries de la regió i també a l'aire lliure quan arribava el bon temps. La seva mare era costurera, la Joana Nissen, i bueno, van tenir tres fills, dels que el Johannes va ser el segon. El pare, com que era el nen més gran, després venia el Friedrich, que no s'hi va dedicar, el pare el va introduir al món de la música donant-li les primeres lliçons fins que va aconseguir posar-lo a estudiar amb el mestre de piano Otto Kossel, aconseguint que li donés les classes de franc, i quan tenia només 7 anys va començar doncs, a rebre aquests coneixements que van revelar aviat un pianista precoç i capaç que, encara adolescent, doncs, ajudava a les despeses de la seva casa amb el que guanyava tocant el piano a restaurants, bars i bordells, és a dir, seguint les directrius del seu pare i després fent classes de piano també. Quan la seva mare mora, amb només 32 anys, en Kosei decideix que, bueno, és hora de que el nen voli i, per tant, l'envia amb el seu mestre, l'Eduard Marchand, que és el director real de música del Tona, que aviat se n'adona que té davant un diamant en brut. Però el nano, el Johannes, té una malaltia i que li demana una estada al camp. S'especula sobre un principi de tuberculosi, però no hi ha res segur de tot això. El cas és que un amic del seu pare, que és client d'un restaurant on el pare tocava molt sovint, accepta acollir-lo a casa seva, prop d'Hamburg, a canvi de que doni classes a la seva filla. I així té molt de temps i el Johannes pot començar a fer-se arranjar melodies populars per a la societat coral i les orquestres del seu pare. Acabat l'estiu, torna a casa i comença a composar obres menors i arranjaments. Li vindrà una oportunitat d'or quan hagi d'acompanyar el violinista hongarès Eder Remenil en una gira que fa de concerts per tot el país i que li permetrà fer coneixença amb el compositor i mestre Joseph Joachim, a qui Brahms admirava en secret i que el fa actuar a la cort de Hannover amb molt èxit i el recomana amb el mestre Franz Liszt, encara que Liszt i Brahms no acaben lligant i, per tant, no col·laboren. El que sí farà el Joseph Joachim també és recomanar el Johannes Brahms amb el Robert Schumann, compositor i editor d'una revista de música, que el donarà a conèixer com a compositor, mentre s'estableix una gran amistat a la qual s'hi afegeix la dona del Schumann, la Clara Schumann, una pianista molt reconeguda, amb qui Johannes Brahms tindrà una amistat profunda i llarga, i no ho prengueu en cap sentit recargolat. Quan el Schumann intenta suïcidar-se, Brahms, que està a casa seva, se'n va ràpidament cap a Düsseldorf a cuidar-lo dels atacs de bogeria i ajudar la seva dona, la Clara Schumann, durant 2 anys, fins que el Schumann mora el 29 de juliol de 1856. Un parell d'anys més tard, el 1862, Brahms s'instal·la definitivament a Viena i es dedica a la composició durant els 30 anys que venen al darrere, sempre acollida favorablement i que el converteix en un dels grans compositors de la seva època. De fet, el cataloguen com la tercera B de la música germànica, a darrere de Brahms, i, bueno, a darrere o al costat de Brahms i de Beethoven, d'aquí la seva, diguem-ne, fama, amb un rèquiem alemany, per exemple, com a primer èxit, que donarà pas a una etapa de maduresa que farà, doncs, composarà 3 concerts, 4 simfonies, 2 obertures, cantates a Puttiplenti i tal, fins que, quan compleix 47 anys, la Universitat de Breslau li dona el títol de doctor en música i ell composa una obertura, la famosa obertura per un festival acadèmic que remata amb un Gaudeamus i Tour. És una època molt creativa que tancarà la seva etapa de plenitud amb el doble concert per violí i violoncel que composa quan està estiuejant a Suïssa, mentre comença un declivi al qual no és aliè, doncs, la seva edat. Hamburg, la seva ciutat natal, li concedirà el títol de ciutadà d'honor i l'emperador Francesc Josep li donarà l'ordre de Sant Leopold, però amb 57 anys Brahms pren la decisió d'abandonar la composició. Encara farà alguna cosa, un parell de sonates per clarinet, unes cançons serioses, etc., però amb la fama d'esquerp que el precedeix no sembla que hagi de tornar a recuperar o que pugui recuperar altra vegada l'apreci del públic i d'això. Això farà que mori als 63 anys, el 3 d'abril de 1897, com dèiem al principi, i com a conseqüència d'un càncer de fetge. I com que Johannes Brahms no és un home que tothom l'interpreta, però no té música, però les músiques són peces llargues, hem buscat aquí una que tingués una mesura per poder-la inquibir, i hem triat la dansa hongaresa número 5 en G menor, que interpreta l'Orquestra de Cambra Verbier. Amb ella ens acomiadem de vosaltres per avui, els que hem fet possible aquest programa. Primer de tots, el Toni Olivella, que sense ell no funcionarien les màquines, el qual ha ajudat amb un parell de gestions el Marc Pujol. Ara la Goretti Martínez farà allò que sempre dic, d'agafar els trossos, posar-los a la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè els pugueu escoltar, i entre ells, doncs, aquest que parla del Johannes Brahms. Jo, el Francesc Morgades, us desitjo una bona setmana i us emplaço la setmana vinent per un altre espai, un altre episodi d'aquests 5 a la setmana, i m'acomiado amb aquesta dansa hongaresa número 5 i en G menor de Johannes Brahms. Fins la setmana vinent.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.